Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce vita.
Com sempre, comencem aquest programa amb aquesta musiqueta, la Dolce Vita. Ai, a mi m'agrada molt aquesta sintonia. I a tu, Mònica?
A mi sí.
Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts una altra vegada. Com he dit, Mònica Porral, Pedro Garrido, Jordi Carretero, El Salvador, El Goril Lamentador, les xarxes socials. Avui tenim com a convidada amb una persona. Es diu Marta. Eh que sí?
I tant.
Doncs benvinguda, Marta Voltes.
Bona tarda.
Bona tarda a aquest programa. Vostè és directora de la Fundació Imatge i Autoestima, sí, i també de l'Associació contra l'Anorexia i la Bulímia, és així.
Efectivament.
Escolti, abans de començar el programa ens ha portat una caixeta amb quatre putets blancs en lletres negres que diuen, si no menges res, deixes de ser. Ens pot explicar una miqueta, sisplau?
Sí, doncs aquestes ampolletes responen a una campanya que es va fer entre universitaris, es va presentar i que està sent presentada tot aquest any, i que el que vol és alertar els joves sobre les conductes de risc que de vegades s'adopten per contagi i que ens porten a patir un trastorn de conducta alimentària.
Sí, sí.
Com deixar de menjar, per exemple.
No, m'ha sorprès, li agraeixo aquest detall perquè aviam, però aquí falta algú aquí dins, eh?
Sí. Dins de l'ampolla no hi ha res.
No hi ha res, hi ha l'aire.
Sí.
No aigua, aire, com deia el Capri. Buf, bufava i tot, llavors, se'n recorda?
Certament.
Aquest monòleg, déu-n'hi-do. Bueno, res, Marta, segueix tu, sisplau.
A veure, ja parlant de l'anorèxia, a veure, aquí sempre la gent pensa que l'anorèxia és l'enfermetat i no és un símptoma. Llavors, l'enfermetat realment, què és l'anorèxia?
És una malaltia psicològica que ens pot afectar a tots, però que el col·lectiu més vulnerable a patir-la són adolescents i joves femenins, diguéssim, dones i noies joves. També afecta a homes i també comença a presentar-se sovint entre persones adultes. És una malaltia que la punta de l'iceberg, del que veiem, té a veure amb les conductes anòmales, amb l'alimentació i l'exercici físic, però en el fons el que hi ha sota és una insatisfacció corporal i una autoestima baixa de la persona.
I la bulímia què seria? Perquè sempre la gent confon anorèxia i bulímia, i és més que res perquè els radioients tinguin clar la diferència, no? Per si tenen algú poder-ho detectar.
D'acord, doncs els trastorns de conducta alimentària són un grup, diguéssim, nombrós, que es poden manifestar de moltes maneres. Una de les maneres que es manifesta és l'anorèxia, que consisteix bastant en restringir l'alimentació, deixar de menjar. Una altra manera on que es pot manifestar és la bulímia, que consisteix en el descontrol, en menjar d'una manera desordenada,
impulsiva, no?
I després fer conductes compensatòries. Però també hi poden haver altres manifestacions, i que avui dia són molt freqüents, de fet ho són més que la pròpia anorèxia, com són els trastorns per afartaments, que consisteixen en fer un seguit de fartades durant la setmana i no fer després compensacions. I la persona adquireix, diguéssim, uns quilos de més i allò condueix cap a una obesitat important. També pot conduir, en el cas dels nois, a manifestar-se en l'exercici físic obsessiu i excessiu. De vegades parlen de la vigorèxia. Es diu així, tot i que es diu en B alta, vigorèxia. La persona no pot deixar de pensar en fer exercici i ho fa de manera desordenada també, i deixa de menjar determinats grups alimentaris per fer exercici físic, i tot està orientat, diguem, a esculturar el cos d'una determinada manera.
Perquè, per exemple, els nois que estan tan preocupats pels muscles, no?, que es fan aquestes...
Quins muscles, perdona?
A veure, els bíceps i els tríceps, i ara si algun metge em pega, no em responsabilitzo,
no,
eh?
Jo no em referia d'aquests, gràcies. Em referia als que es mengen.
Els de pollastre, no?
No, home, no, els de platja, els músculs de platja. Ai, Mònica, Déu meu. Digui, bueno, digui, segueixi.
A veure, hi ha molts nois que van al gimnàs i es fan aquestes super mega dietes amb ou, arròs... Mm. Això pot crear... També és una... No és una dieta sana, no? Llavors diuen, no passa res perquè això és sa.
No, això és una malnutrició i és perillós per la salut d'aquest noi. El consum d'aquest tipus de productes i la malnutrició perquè un grup d'aliments queden marginats o exclosos de la seva alimentació, i de fet hi ha estudis que evidencien que al cap d'uns anys aquests nois poden patir des d'infertilitat a problemes de molts tipus relacionats amb aquest tipus d'alimentació i també amb la presa d'anabolitzants, etc.
Si em permets, Mònica, sí. Abans que res, vostè diu sempre, Marta, vostè diu que creu fermament en la necessitat de les oportunitats socials del tercer sector, és així?
És així,
ens sí. Ens podria explicar una miqueta?
Bé, sí, els trastorns de conducta alimentària són bàsicament malalties, però tenen grans riscos socials. I les persones que els pateixen i els seus familiars, de vegades, veuen minorada la seva qualitat de vida i les seves possibilitats de desenvolupament personal i social. Quin és el rol de les associacions, de les entitats de tercer sector, en el cas de malalties que molt sovint esdevenen cròniques o que poden contribuir a una gran exclusió social, no? Doncs aquestes associacions el que fem és acompanyar les persones que ho pateixen, acompanyar els seus familiars per recuperar un bon nivell de relacions familiars.
Que de vegades reduir... és molt difícil, de vegades.
Sí,
eh?
Hi ha un alt nivell de conflictivitat quan la malaltia
Correcte.
És a casa, i la família el que fa de vegades és relacionar-se amb la malaltia, no amb el malalt. Costa molt retrobar la persona d'aquella persona, perquè la malaltia doncs l'ha anat envaint, no? I per les famílies resulta molt difícil. Ho poden fer millor quan tenen formació i coneixement sobre com han d'actuar en les diferents fases o etapes de la malaltia, de la curació, que de vegades és llarg, i quan tenen aquest coneixement i aquest acompanyament i aquest suport social, les guies clíniques evidencien que hi ha un millor pronòstic de curació.
En quin temps?
El temps de curació
és llarg.
Sí, perquè són malalties psicològiques i no es tracta només de canviar les pautes alimentàries, sinó que s'ha de reconduir els pensaments, cognicions i també les conductes d'aquella persona. Uh-huh. I per tant es necessitarà un temps llarg. Depenent de la gravetat de la persona, haurà de ser més intensiu o menys. Això ho valorarà el metge que porti aquella persona per poder fer que aquell malalt, aquell pacient, pugui substituir uns pensaments per uns altres i unes conductes per unes altres que siguin saludables.
Molt bé.
Llavors, quins tractaments se li haurien de donar a aquestes persones? És el mateix per un anorèxic que per un bulímic o són completament diferents?
No, existeix... A veure, el tractament és molt semblant, per bé que existeixen matisos i les guies clíniques el recullen. El tractament que es fa a Catalunya, sobretot, s'inicia en els centres d'atenció primària quan es detecta o bé que hi està havent-hi una restricció alimentària o bé un altre tipus de conducta anòmala, i un cop diagnosticat, el centre d'atenció primària deriva al centre de salut mental infantil i juvenil si es tracta d'un menor d'edat, o al centre de salut mental d'adults. Si és una persona que està amb un infrapès molt sever, possiblement el derivin directament a una unitat especialitzada. Arreu de Catalunya n'hi ha 12 d'unitats especialitzades, funcionen amb un alt nivell de coneixement i tenen un equip multidisciplinar, i resulten efectives per poder aplicar el programa que consisteix en tractament psicològic, en tractament nutricional, en tractament psiquiàtric, és a dir, s'ha d'abordar des de les diferents vessants.
Perquè a vegades pensem que el tractament és pel malalt en aquest cas, però a vegades també potser podria ser per les famílies.
Sí.
Perquè a vegades tampoc la gent no té molt clar com s'ha de menjar equilibradament.
Uh-huh. Moltes unitats ho preveuen, ja d'atendre d'entrada també a la família, perquè la família de vegades està tan contaminada per la malaltia que ja no sap què és un menjar saludable i què no ho és. I necessiten una pauta nova i tornar a començar, diguéssim, en aquest aspecte. I es fan grups de pares i mares en algunes unitats, etc. I des de l'Associació contra l'Anorexia i la Bulímia, això és justament el que fem, acompanyar aquestes famílies perquè no se sentin sols, perquè no perdin la il·lusió i l'energia acompanyar el seu fill, filla o esposa o germà o germana a posar-se bé, i donar-los pautes, de vegades emocionals, de vegades més de tipus alimentari, molt sovint també pautes socials, recursos de tipus econòmic, jurídic, etc., perquè puguin conduir el seu cas el millor possible i recuperar la seva qualitat de vida, que els familiars de vegades també la perden.
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
Marta Voltes, el pes de la publicitat influeix també en les persones anorèxiques?
Molt.
O bulímiques?
Sí, la publicitat influeix. De fet, el dia 11...
En quin tema?
Sí.
En quin sentit?
En quin sentit? S'ha demostrat que la comparació de les persones amb el model publicitari i estètic vigent el fa sentir a les persones amb una alta insatisfacció corporal. La insatisfacció corporal i l'adopció d'una dieta sense control per part d'especialistes són la porta d'entrada al trastorn de la conducta alimentària.
Suposem, la persona ara està en tractament, com estem parlant ara mateix, no? Uh-huh. I veu aquesta publicitat. Escolti, de vegades trenca bé, uh-huh, aquesta dieta que li ha posat el metge, uh-huh, i diu, escolta, jo a mi m'és igual, jo he vist una posta de patates, jo vull menjar patates ara mateix, i pim-pam. Com se li té que fer entendre que no té que menjar aquesta bossa de patates, diguem-ne?
Això sí que, un cop iniciada la malaltia, clar, com és patologia...
Que li torni a engreixar, vale. Exactament, sí.
És difícil, amb aquella persona el que es farà és uns grups de treball d'alfabetització respecte a la publicitat, alfabetització crítica, però són grups de treball des de la patologia, uh-huh, per tractar la sintomatologia. És bo que aquesta alfabetització pugui ser abans de l'aparició de malaltia, que puguem ensenyar als nostres fills i filles a adoptar una conducta, una visió crítica davant d'una publicitat que intenta vendre'ns...
Enganyosa podria ser també.
Sí, que ens confon.
Ens confon.
Sí, mm-hmm, perquè els paquets de patates ja ho haureu vist que posen la piràmide alimentària.
No diguem noms, per això, perquè en diem patates de xurradines. Sí, sí que estan molt bones també. Bueno, però digui.
Sí, doncs això, ens diuen que hi ha una piràmide, però també ens indueixen a menjar-ho. Per tant, ells han vingut a aquest món a vendre patates i no els hem de culpabilitzar.
Senyora i senyor, estem parlant de la patata ara mateix. Digui.
Quin sabor?
Ho dic per no reduir, diguéssim, sí, la problemàtica a només la publicitat.
Sí.
La publicitat el que fa és extreure una part dels nostres models socials i posar en valor allò que li interessa per poder vendre. Uh-huh. I nosaltres hem de poder ser prou crítics per veure que allò és una simplificació de la realitat, no? Uh-huh. I poder-nos protegir, no?
Sí,
d'alguna
sí,
manera, davant del consum d'aquells productes d'una manera que sigui adequada, saludable.
I ens fan consumir encara que no vulguem.
Sí, de vegades és el que sap fer el publicitari, crear-nos la necessitat.
És que és això.
Sí.
Realment, el que tan mal ha fet han sigut els dissenyadors, perquè sempre diem l'anorèxia ve perquè les models me deixen 1,70 m, són rosses, amb ulls blaus i porten 1,36 m.
Mira, potser el primer que cal aclarir que en un 60% els trastorns de la conducta alimentària són genètics. Què vol dir això? Que hi ha una vulnerabilitat de la persona, o bé, en el cas de l'anorèxia és una persona molt perfeccionista, en el cas de la bulímia és una persona amb trets impulsius, sí? Per tant, hi ha una vulnerabilitat de la persona. I en un 40%, a grans trets, hi ha la influència, diguéssim, social, dels valors, de la família, etc., sí? Dels iguals. Si bé un publicista no pot provocar una anorèxia, ni un dissenyador no la pot provocar una anorèxia, perquè aleshores tots ho estaríem, no? Malalts, i no és el cas. Això s'ha de trobar amb una vulnerabilitat que té la persona. Això és com sortir al carrer i està plovent. Els que portem paraigües no ens estem mullant, els que estem protegits. Els que no duen paraigües es mullen. I què ens diu aquest coneixement de la malaltia? Ens diu que hi ha un 40% que es pot prevenir. No podem prevenir la part genètica de la persona. Les persones naixem així. Uh-huh. I aquesta vulnerabilitat la portem a sobre. Però sí que podem prevenir advertint que fer dieta autoimposada és un risc molt alt per la persona. Quan es fica a fer dieta no sap en el risc que s'està posant i allò la pot conduir, sense voler-ho, a entrar en el tobogant, diguéssim, del trastorn de conducta alimentària, o que adoptar actituds o hàbits més saludables la poden protegir davant d'aquesta pressió mediàtica per menjar determinats productes, per consumir productes estètics, etc.
I a partir de quina franja d'edat més o menys pot començar aquesta
educació, aquesta psicoeducació?
Sí, exactament.
Ideal que es faci dels 3 als 9 anys. Sovint aquesta psicoeducació no s'ha pogut abordar abans perquè s'hauria de fer en el currículum bastant escolar, i Fundació Imatge i Autoestima, per exemple, ho fa, fa tallers psicoeducatius i ho fa en classes de secundària, perquè ja en les classes de secundària apareix la problemàtica, esdevé visible, allò és un element de risc per la resta de companys i també un element de preocupació pels seus tutors i pels seus professors. I és quan ens demanen aleshores que els ajudem a protegir el grup sa.
Aconsegueixen?
Sí, espero que sí. No, sí, hi ha estudis que demostren que l'adopció de visions crítiques i de trucs, diguéssim, per millorar l'autoestima i la visió de la imatge corporal protegeixen a l'adolescent davant del trastorn alimentari. Uh-huh. Sí, sí.
Llavors, aquestes famoses dietes biquini, perquè ara ve l'època de les dietes biquini. Llavors, aquí estem nosaltres també, la mare que dius, ai, tinc un quilo de més al biquini, estem confonent els nens.
Desconfiem sempre de les dietes ràpides o de les dietes molt miraculoses. Nosaltres els expliquem als nois i les noies que hi ha dos trucs per saber si una dieta no és bona. Una, que elimini tot un grup d'aliments. Si els elimina, és que aquella dieta no és bona. I l'altra, que no et permeti menjar allò que més t'agrada. Mai.
Ai.
Aleshores, desconfia d'aquesta
dieta. Ai, Déu meu, això és molt difícil de vegades, però bueno, es té que fer cas.
Ah, el pap Nocilla, jo no podria viure sense ell.
Colacao. Digues. Seguim.
Cadascú lo seu.
Sí, i tant. Aleshores, és veritat...
Tinc gana.
Mama, tinc set, beu aigua, no? Que hi ha una mosca.
Senyores, senyors, tinc que confessar una cosa. Jordi Carretero, el nostre company de so. Marta, la nostra convidada. Senyores i senyors, tinc que confessar una cosa. Avui la nostra companya, la Mònica Porral, ens ha portat per berenar croissantets de xocolata. Què tenen que dir?
Que no sóc anorèxica ni bulímica,
La nostra convidada, no ho he dit pas, això, eh? Què fem ara?
Bueno, ara, a parlar en sèrio, pobrets, perquè podem ofendre algú i no seria el cas, no?
Home, no, estem fent un comentari.
Sí, home. A veure, les persones que tenen aquesta malaltia poden ser agressives? Perquè, clar, tens ganes de menjar una cosa i no puc.
Una de les maneres de detectar dins de la família que el fill o la filla poden estar patint, o la dona o el germà, és igual, poden estar patint un trastorn de conducta, és la irritabilitat de la persona. Uh-huh. Quan deixes de menjar, realment el teu estat d'ànim canvia i el comportament lligat amb l'estat d'ànim també canvia. Pots adoptar conductes més poc socials, no vols sortir a menjar amb la gent, perquè és una situació que et produeix estrès o irritabilitat. I aquestes qüestions, de vegades, són molt més visibles que no pas els canvis alimentaris. Que la persona sovint no els fa davant de la seva família per no despertar sospites. I, en canvi, és molt més difícil d'ocultar la teva sensació d'irritabilitat. Tu parlaves d'agressivitat, també es pot donar, fins i tot en algun cas, agressivitat. Per tant, estiguem alerta i si veiem que tenim un familiar proper que fa molts comentaris sobre la imatge corporal pròpia o dels altres, comentaris molt crítics, que el seu estat d'ànim ha canviat de manera sobtada i que també té canvis de comportaments socials, a lo millor està patint un trastorn de conducta alimentària. Pensem que en el cas de la bulímia, durant 2 anys i mig es manté oculta la família, de mitjana. La família no sap que aquella persona l'està patint. I la persona el pateix en la clandestinitat, diguéssim,
llavors,
perquè no ho vol revelar.
I llavors, quan es descobreix, quan ja se sap que...
És difícil, de revelar-ho és molt difícil, perquè la persona sent que ha decep els altres. Aquesta persona pensa que no està fent correctament, que allò ho hauria de poder controlar amb la seva voluntat. Repetim, és una malaltia i no es pot controlar a través de la voluntat. És com si a través de la voluntat volguéssim controlar una cama trencada, o a vegades també es parla de però és molt intel·ligent, però és que la intel·ligència no té res a veure tampoc. Per bé que tinguis una cama trencada, no podràs caminar encara que siguis molt intel·ligent. Si tens un trastorn de conducta alimentària, no hi té res a veure ni la teva voluntat ni la teva intel·ligència. Necessites anar de la mà d'un metge per poder-te curar. Aleshores, la persona es pot sentir molt frustrada i pot tenir molta por a revelar aquella situació. Imaginem-nos una dona de 40 anys que té la seva família, que ja té els seus fills i que ha de revelar que fa alguns anys que està fent conductes anòmales. Li resultarà altament complicat, perquè normalment s'associa a adolescents i pensarà que no correspon a la seva edat tenir aquest tipus de malaltia, perquè sentirà que traeix la seva família, se sentirà que decep el seu entorn. Aquesta persona li costarà molt d'explicar. Sobretot que les famílies que es trobin amb un familiar en aquesta situació, que intentin parlar amb ell des de l'emoció. Lo important és no parlar des del símptoma. El símptoma ja el tractarà el metge quan toqui. Nosaltres, al nostre familiar, li hem de dir que el comprenem, que sabem que no està passant un bon moment i que farem el que sigui per ajudar-lo. I per això tenen l'associació, els ajudarem en aquest camí, que és complex,
bon
però
consell,
es pot fer.
Bon consell que ens està donant la Marta.
Llavors, el tractament per curar-se llavors seria, per una part, que la família assumeixi aquest problema i després que el porti a primària, o sigui, als centres d'atenció primària?
Sí. Sí, sí. Si no saben quin centre els hi toca, poden venir a l'associació i nosaltres els ajudarem a entrar en la unitat, al centre que els correspongui per territori.
Va, llavors vosaltres sou associació i fundació.
Sí, correcte.
Perquè quedi clar per la gent que, a part d'ajudar les famílies, sí, també doneu classes a centres, universitats...
Certament. Hi ha, d'una banda, el programa d'ajuda social, acompanyem trastorns alimentaris, i d'una altra banda el programa psicoeducatiu, que bàsicament es fa a les escoles, per demanda de les mateixes escoles, promovent aquests factors de protecció que en diem vacunes psicològiques.
Marta Voltes, jo li agraeixo que hagi vingut al programa i ja s'està tirant el temps a sobre, com cada
gràcies
dimarts.
Gràcies a vosaltres.
I, bueno, gràcies també per aquests consells que acaba de donar als nostres oients. Si vol dir alguna més, en tot cas, doncs micròfons oberts.
Encara. Gràcies per pensar-hi i per donar aquesta oportunitat.
Moltes gràcies també per ser aquí al seu programa. Jo crec que tens que fer un recordatori, Mònica.
Sí, la setmana vinent tindrem amb nosaltres l'eminent oftalmòleg que tothom coneix, Rafael Barraquer. Us esperem a tots.
Abans que res, també tenim que dir que és tot un referent, un nom Barraquer, no?, amb el tema de la vista, de l'oftalmologia. Crec que és així, però també vull recordar que demà és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, senyores i senyors. Recordin que hi ha moltes persones també amb aquesta discapacitat o capacitat diferent a la nostra. Llavors, bé, repeteixo, demà és el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple. Jordi Carretero, a les vies de so. Mònica Porral, amb la carxofa davant, el micro, vull dir. El Pere Garrido, com sempre, pululando por l'estudio. El Salvador García, xarxes socials. Repeteixo, Marta Voltes, moltes gràcies per ser nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I els ha parlat, com sempre, Ramon Rion. Uns segons de música i acabem. Bona tarda.